benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Iniciamos una nueva edición de Altivo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. El sábado 7 de octubre, la milicia palestina de Hamas, que controla la franja de Gaza desde 2007, lanzó numerosos misiles hacia el territorio israelí. Además, varios grupos de milicianos atravesaron la frontera y entraron en varias localidades y kibbutz cercanos, comunas agrícolas, donde asesinaron a cientos de personas. La respuesta israelí es devastadora con la población civil palestina de Gaza, asesinando a miles de personas y vulnerando de esta manera las normas básicas del derecho internacional. Buenas tardes, Rosa Oltra.
Bona vesprada, Enrique. Quan preparàvem el programa d'avui, teníem ben clar que la nostra introducció, eixa xicoteta reflexió a la qual encetem cada episodi del Déu de Santa Teresa, havia d'anar dedicada a Palestina. Però què dir quan sabem que per molt que diguem ens quedarem curts? Perquè estem parlant que Israel viola els drets humans i vulnera tractats internacionals. Estem parlant de milers de morts. Estem parlant que Israel bombardeja indiscriminadament hospitals, corredors humanitaris i, en definitiva, població civil. Població a qui fa dècades que oprimeix i colonitza. Població palestina que fa dècades que resisteix. Es topa el genocidi del poble palestí. Ara i sempre, visca Palestina lliure. Benvingudes i benvinguts, esteu al Déu de Santa Teresa. En el programa d'avui començarem amb dues entrevistes que ens porta el company Josep Martínez. Són dues entrevistes a dues llibreries de Ciutat Vella, a la ciutat de València. Una, la Fan 7, és una llibreria històrica perquè és hereva de la 3 i 4 que es va obrir a la ciutat al 1968 i l'altra està acabada d'inaugurar, en concret ho va fer en el mes d'agost. Estem parlant de la llibreria Arribada. Així, el company Josep parlarà amb Eva Gisbert i Josep Alapont de la llibreria Fanset i amb Víctor Gómez de la llibreria Arribada. I, com sempre, no pot faltar la secció del company Adelí Martínez, que ens parla de totes les cites culturals que no podem perdre'ns. És el roig al calendari. I acabarem amb la programació que podreu trobar al Carrevolta en els pròxims dies, així com els tallers que teniu fixos aquesta temporada. Comencem ja amb les entrevistes a Eva Gisbert i Josep Alapont de la llibreria Fanset i a Héctor Gómez de la llibreria Arribada, de mans del nostre company Josep Martínez. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada. Avui hem vingut a la llibreria Fanset, al centre de València, enfront del Mercat Central, per a parlar amb els seus llibreters. Eva Gisbert, bona vesprada, Eva.
Hola, Josep, bona vesprada.
I Josep Alapont, bona vesprada, Josep.
Bona vesprada.
Eva, com agafares les regnes de la llibreria Fanset, que ve de ve lluny, perquè la llibreria Fanset té ser Eva d'un altre projecte. Explica'ns com es dona aquesta situació.
La llibreria Fanset ve del que era la 3 i 4, que abans estava en Pérez de Bayer, quan s'obri el centre octubre al 2006, els amos de la 3 i 4 el que fan és donació de tot el fons a Acció Cultural del País Valencià i al Centre Octubre. I arriba un moment que el Centre Octubre i Acció Cultural externalitzen la gestió i aleshores l'agafem nosaltres. Per a nosaltres era un vertigen, no?, l'agafar una llibreria que quan jo l'agafe tenia feia els 45 anys, tenia més anys que jo, la 3 i 4, i era la meva llibreria de referència de tota la vida. A partir d'ahí l'agafem nosaltres i comencem en el que és ara la Fanset.
Quan dius nosaltres es refereixes a tu, hi ha Núria Cadenes, que ara mateix ja no treballa així, i en la seva institució està Josep Alapont. Conta'ns quan entres.
Jo farà un any i un mes que vaig començar a treballar en Fanset, substituint a Marc Senabre, que havia estat uns anys abans treballant també com a llibreter. Estic molt contenta amb la feina, és una feina nova. Eva ha confiat en mi, que m'ha format en aquesta feina. Són els àrees relleus també, i és important també comptar amb l'experiència d'algú com Eva, que te permeta agafar ritme, entendre com dirigir els clients, com parlar, tot l'ofici.
Perquè, Josep, abans de treballar així a la Fanset, quina era la teua vinculació amb el món del llibre, de la literatura? Hi havia, no hi havia cap?
Sí, hi havia moltes vinculacions. Per començar, la de lector i lector de Fanset, també. I també de corrector editorial, d'haver estat en alguns editorials tocant algunes coses. També havia participat molt breument en les plaques del llibre, com a llibreter, i havia vist que això era una cosa que m'agradava. Tot va coincidir en, finalment, vindre i arribar a Fanset.
I en el teu cas, Eva, quin vincle tenies abans?
Vincle com a lectora, evidentment, com a lectora i com a lectora del que era la 3 i 4. Vull dir, d'haver conegut ahir els nostres autors i de formar-me ahir com a lectora.
Després dels anys que portes així a la Fanset, diguem, l'ofici de llibretera, que és el que més t'agrada, que és el que més et sorprèn, i posi ja també aspectes negatius. Dis-nos quins són.
El que més m'agrada és, que també de vegades és el que més me desagrada, és quan obris una caixa amb totes les novetats i dius, que bé, aquest autor, no? El tens el llibre en la mà per primera vegada, això és tot un goig. Que t'envien també els llibres per a poder llegir-los abans, tota la relació amb els autors, presentacions a nivell cultural del que fem, i tota la relació amb els lectors, amb la gent que ve a la llibreria, que a partir d'ahir de les relacions han sorgit molt bones amistats. Tot això és un goig. El que menys es desagrada, suposo que tots els llibreters direm el mateix, que és la part més prosaica de la llibreria, tot el tema factures, albarans, tot les novetats amunt i avall, la quantitat, la rapidesa en què un llibre naix i es mor i que és fora de catàleg, i sa rapidesa. Actualment no se pren el llibre com una cosa pausada, en calma, és el més desagradable.
Coincideixes, Josep, algun aspecte?
Coincidís totalment amb el que ha dit Eva. Sí que destacaria la relació amb els clients. Arribar al moment en què veus que algun lector confia en el teu criteri i te demana recomanacions i torna dient-te, doncs sí, m'ha agradat això o no m'ha agradat, i comences un diàleg amb el lector, això és t'omple de satisfacció. I el tema de la rapidesa, de que apenes tenim temps i espai per a deixar els llibres que maduren i que siguin llegits, també és un punt que no és tan satisfactori.
Eva, coincidint amb el desè aniversari, esteu organitzant alguns actes, explica'ns què heu pensat.
De moment encara és sorpresa, però sí que anem a fer alguna festeta, alguna cosa grossa. Bàsicament el que volem és convidar a tota la gent que ha passat al llarg d'aquests 2 anys per la llibreria. N'hi ha una sèrie de gent com a lectors, com a escriptors, poetes, llavors sí que estem pensant en fer una festa i fer altres coses, però a poc, ja te ho anirem dient. De moment, apunteu la data, 23 de novembre.
Això ja és important per a l'agenda. Per acabar, com sempre que entrevistem a gent vinculada amb els llibres, amb la literatura, que ens feu una recomanació, dos, si voleu, quin llibre, no cal que siga novetat, el llibre que us va marcar en l'adolescència, el que siga, quin llibre recomanaríeu?
Jo sí que vaig a recomanar una novetat, perquè és una novetat que a més l'he viscut de prop, que és el Tiberi, de Núria Cadenes, que acaba de dir que és un llibre molt, molt, molt treballat, és un llibre que Núria porta molt de temps treballant en ell i que és un llibre magnífic sobre la història de l'emperador Tiberi i que a més anem a presentar el 14 de novembre, així que vos convide també a la presentació.
I tu, Josep?
Subscric la recomanació d'Eva, és un llibre que encara no he llegit, el que ja recomanaré, però és un llibre que tinc moltes ganes i de vegades aquest entusiasme també el contagies a la resta, no? És un llibre de la Shirley Jackson, que es diu Sempre hem viscut al castell, que fa anys que tinc ganes de llegir-lo, que el tinc a la llibreria i el me'l mire cada dia i pense, ara és el moment, i tinc moltes ganes.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres i per aquesta recomanació en final. Hem tingut amb nosaltres a Eva Gisbert i a Josep Palapom.
Moltes gràcies a tu.
Bona vesprada. Gràcies.
Avui hem vingut també a la llibreria Arribada per a parlar amb Héctor Gómez, que la va obrir el passat mes d'agost. Està entre el Mercat Central, l'Avinguda de l'Oest, en el carrer de l'Edra. Bon dia, Héctor.
Bon dia, Josep. Encantat d'estar amb tu.
En primer lloc, quin paper té l'Azar en aquesta aventura de la llibreria Arribada?
pràcticament tot. És una història que jo crec que ja és prou coneguda perquè ja l'he contat moltes vegades. Tindre una llibreria ha sigut sempre el somni de la meva vida, però mai s'havien donat les circumstàncies, especialment circumstàncies econòmiques, que m'havien permès dur a terme aquest somni. Però l'any passat sí que va coincidir que en un concurs de televisió, que ja ningú recorda, per sort, vaig guanyar una quantitat important de diners i tenia molt clar que el que volia fer era, en aquests diners, invertir-los per a buscar un local, llogar-lo, reformar-lo i fer una llibreria al meu gust. O sigui que podem dir que l'atzar ha sigut important, però també n'hi ha darrere tot un procés i tota una vida d'amor pels llibres, per la literatura, i que al final m'ha conduït, gràcies a un col de sort, però m'ha conduït a tindre finalment arribada de llibres.
Dius que tota la vida has tingut relació, estima pels llibres. Quina relació, quins vincles tenies fins ara?
Pues una relació com jo crec que tot el món que li agrada la literatura, una relació d'amor pels llibres, des de molt xicotet, sempre he sigut un xiquet molt lector. De fet, jo crec que el meu moment àlgid de lectura era quan tenia 9-10 anys, que sí que estava llegint tot el dia. Després pues, arriba la vida adulta que t'atropella i tens menys temps, tens més obligacions, més dedicacions, però sempre he procurat mantindre pues, aquest costum i aquestes ganes de mantindre l'hàbit de lectura. Però clar, jo sempre m'acostava al llibre des del punt de vista del consumidor i del lector. Jo arribava a les llibreries, comprava els llibres, els llegia i no me plantejava quines coses n'hi ha darrere. I ara que tinc la llibreria, pues, per força, pues estic aprenent com funciona el món de la distribució, de l'edició, etc., que és un món molt interessant, però també prou complex i amb les seues particularitats, però encantat també d'estar aprenent i estar descobrint coses noves cada dia.
Ara has esmentat tots els papers que toca fer en este ofici, ja en la perspectiva dels mesos que portes, que és el que m'està sorprès, que és el que m'està agradat, i també si hi ha algun aspecte negatiu.
És veritat, i tu saps bé que la paperassa per a tindre una llibreria, perquè no és només la part literària, que al final és el més agradable, sinó tota la part burocràtica, la part administrativa, que és important, la part de difusió, i pues, al final has de saber un poc de tot. Jo només tinc coses positives a traure. El que més destacaria jo crec que és la resposta de la gent, una resposta que jo no m'esperava, perquè, com t'he dit, no m'he dedicat mai a aquest sector i no sabia, no només a aquest sector, jo mai he tingut una empresa o una tenda de res, és la meva primera experiència, i sempre vas en la por de vindre algú a comprar-me llibres, i sí que molta gent, de fet, i estic molt content de la resposta de la gent, no només en el tema de vendes, que al final és important, però no és el que a mi més me paga, sinó en el fet que la majoria de gent que entra a la llibreria li agrada l'espai, li agrada la selecció de llibres, i per tant, d'alguna manera me recompensa i m'anima a continuar treballant en aquesta línia. Jo crec que de moment, a banda de totes les hores que has d'invertir i tot l'esforç mental que has de mantenir per atendre la llibreria, ho faig encantat perquè m'està donant molt més del que m'està restant.
Què destacaries de la teua tria o per què voldries que la llibreria Arribada fora coneguda o destacara com a llibreria a València Ciutat?
L'avantatge de que la llibreria siga meua, jo sempre he concebut Arribada com una extensió de la meua persona, per a bé i per a mal. És a dir, les persones que entren a la llibreria, el que van a trobar és una part de lo que sóc jo i de lo que a mi m'agrada, les meues filies, les meues fòbies, que òbviament no les van a trobar perquè no estaran. Jo tenia molt clar que volia una llibreria que fugira per una qüestió de decisió pròpia, que fugira dels bestsellers, de les novel·les més mainstreams i que apostara més per editorials més xicotetes, per coses menys previsibles, no?, d'alguna manera, i que apostara també molt per l'assaig polític d'esquerres. Jo sempre, quan m'han preguntat, he definit la llibreria com una llibreria antifeixista, feminista, d'esquerres, que és com jo me considere, i per tant jo crec que la gent ja a poc va sabent quin és l'esperit de la llibreria i també donant-li molt de recolzament i molta importància a la literatura en valencià, no considerar-la com una secció a banda, llibres que estan en una prestatgeria a banda, com en altres llibreries, sinó integrar-la d'una manera orgànica, d'una manera sense pensar si aquest llibre està en valencià o està en castellà, sinó simplement donar-li el mateix nivell d'importància.
Héctor, a part de vendre llibres, també organitzes actes paral·lels, conta'ns algun i explica'ns sobretot el per què.
Sí, jo tenia molt clar que la llibreria no havia de ser només un espai per a vendre llibres, sinó un espai de trobada, d'intercanvi entre persones que, partint del gust per la literatura i per la lectura, pues al final s'ajuntem per a fer altres coses. Per això tinc molt clar que faré presentacions de llibres, faré clubs de lectura, altres activitats, xerrades i tot el que se li oferisca a la gent, que és una cosa també molt guai que m'he trobat en aquests mesos, que és la quantitat de gent que s'apropa i me proposa coses i m'ensenya, i és molt interessant. Els clubs de lectura, per exemple, ara començarem en novembre, tenim 5 o 6 a la vegada, molt diversos, un club de lectura sobre distopies, un altre sobre psicologia des del perspectiva perspectiva feminista, LGTB, un altre sobre relacions afectives en el mar del tardocapitalisme, un altre que comença en desembre sobre llegir València, sobre novel·les ambientades i que parlen de la nostra ciutat. I en definitiva, són temes molt diversos per a que molta gent es pugui sentir atraïguda per totes aquestes possibilitats i, ja t'he dit, crear al final un espai de trobada i d'intercanvi entre persones que li agrada la lectura.
Ja per acabar, sempre que parlem amb gent relacionada amb els llibres, li demanem que ens faci un parell de recomanacions, així que recomana'ns dos llibres.
Podria fer-te no dos recomanacions, sinó dos milions de recomanacions, però per dir un llibre que m'ha impactat i que m'ha agradat molt de les últimes setmanes és Benvolgut imbècil, de Virginie Despentes, que l'edita Sembra Llibres, la traducció en català. I, per supost, et vas donar ull i vas mirar Les tenebres, l'última novel·la d'Irene Solà, que és absolutament brutal. I la meva recomanació personal que sempre faig i que me sap greu però mai tinc el llibre perquè sempre el tinc o reservat o venut és Lo que hay de Sara Torres. Estic creant una legió de seguidors i seguidores de Sara Torres perquè m'ha aparegut un llibre, m'ha impactat moltíssim aquests últims mesos i em pareix una lectura molt interessant i jo crec imprescindible.
Moltes gràcies, Héctor, per xerrar amb nosaltres.
Gràcies a tu, ja sabeu que esteu convidats quan vulgueu passar per ací per Arribada Llibres.
Tingut amb nosaltres a Héctor Gómez de la llibreria Arribada Llibres.
I pretensats, ja veus com m'has deixat, ja no sé ni què fan.
Seguim amb la secció El Roig al Calendari del company Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Rosa. Arriba la 14a edició d'Ultrasons, músiques en vibració, que tindrà lloc al nucli antic de l'Alcora de demà 21 d'octubre fins al 4 de novembre. Festivals com aquest són necessaris ja que no posen el focus en fer negoci, sinó en oferir una proposta musical variada i allunyada del mainstream que pretén mostrar la capacitat de crear del sector musical i la seva interrelació amb altres disciplines com la poesia i la dansa. Així, a Ultrasons trobarem projectes tan diversos com la cantant Marc Grimal, la trompetista i cantant Alba Careta, la música antiga de Fren López i Silvén Barú, el trombonista i compositor alcorí Víctor Colom, o Versonautas amb un espectacle que combina música i poesia escènica. Així, demà dissabte 21 a les 7 al Saló Gòtic actuarà la mallorquina Marc Grimalt, qui després de guanyar la 14a edició del concurs Sols de la Mediterrània, s'endinsa en les seues arrels per confeccionar el seu àlbum de debut Espurnes i Corais. El disc està gravat a Suralita, Manacor, a l'espai de creació artística de Joana Gomila i Laia Vallès, que han fet de productores del treball. Gairebé totes les cançons estan gravades a duo amb Ada Eleonor, que forma part del nou format de concerts en directe. Les nou peces del disc són elèctriques, roents i tenen paraules i melodies imprevisibles. Marc Grimalt ens ofereix un espurneig que t'interpel·la i desafia els teus constructes, a cop de crit sense clemència. Tanca els ulls i deixa portar per Vibrats i pretensats, cançó que obri Espurnes i Corais i marca molt bé el to que tindrà el disc. Arranca amb la veu del pare de l'artista. A partir d'ací comença la música i els sons de la fàbrica familiar, combinant els sons de premsadores i vibrats amb tonalitat més tradicionals i electròniques.
Som l'home d'idees i paquis lletres.
Vibrats i pretensats, ja veus com m'has deixat, ja no sé ni què fan. Set cèl·lules intracranials vibren amb una inèrcia brutal i no les puc aturar. Partícules subepitelials xoquen per amunt i per amunt i per avall i la pressió les domina.
I continuem amb la programació d'activitats que podreu trobar al carrer Volta en els pròxims dies. Cada dimarts, a partir de les 8 de la vesprada, tindrem flamenc de dones. I cada dijous, també a partir de les 8, jam de jazz. El dissabte 21 d'octubre, des de les 12 del migdia, tindrem una trobada del diari La Directa amb la taula rodona El poder transformador de les arts gràfiques. Seguidament hi haurà un dinar col·lectiu i un taller de serigrafia. El dimarts 24 i el dijous 26 d'octubre, de 5 a 8 de la vesprada i dins del seminari Feminismos del Sur, es faran dues trobades, en concret sobre feminismes comunitaris i feminismes asiàtics, activitat organitzada per Aliança per la Solidaritat. El divendres 27, a les 8 de la vesprada, tindrem la projecció del curtmetratge Fin de temporada, amb guió i direcció de Leonor Martín. Seguirà un col·loqui. El divendres 27 d'octubre, de 5 a 9 de la vesprada, i el dissabte 28 d'octubre, de 10 a 2 de migdia, tindrem un curs d'autodefensa digital en temps de capitalisme de vigilància i Big Data, impartit per comun.org i Otro Tiempo. El diumenge 29 d'octubre, a les 9 hores, una ruta circular per la Calderona, Pic de l'Àliga i Drac de la Calderona, al Camp de Túria. Per apuntar-vos, telefoneu al 96 39 22 0 88 o escriviu al correu collaexcursionistaacr@gmail.com. El dijous 9 de novembre, a les 7 de la vesprada, tindrem la presentació del llibre de Maribel Salvador titulat Històries de la vida al Castelló de la Guerra i la Postguerra, organitzat per la Plataforma contra la Impunitat del Franquisme. Passem als tallers que podreu trobar aquesta temporada al carrer Volta. Tenim el taller de ball, cada dimecres de 7:30 a 9, del Bureo al Sarau i del Festival Folk al Ball de Plaça. Farem vals, jota, polca, la dansà, fandango, danses del món i molt més. Tot per una aportació de 20 euros al mes. Més informació i inscripcions a festaifolk@gmail.com. Tenim també el taller de valencià, un curs de llengua, història i cultura. Serà els divendres de 10 a 11 i mitja del matí. El taller servirà per aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, ja que les classes es complementaran amb música, passejades i visites a exposicions. La donació serà de 15 euros al mes en tarifa general i 5 euros al mes per a sòcies. Taller impartit per Manel Pérez. Més informació al telèfon 96 392 20 88. Taller d'art per adolescents. Els divendres de 7 a 8 de la vesprada. Il·lustració, art urbà, percussió i rap. Taller adreçat a adolescents de 12 a 18 anys i coordinat per Isabel Guirao. Més informació i inscripcions a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. Taller d'art per a adults, els dilluns de 7 a 8 de la vesprada, per desenvolupar el llenguatge audiovisual i artístic propi mitjançant l'exploració de tècniques pictòriques. Taller de la mà d'Isabel Guirao. Més informació i inscripcions, de nou, a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. El taller de tango serà els dimarts a les 8:30 per a principiants, els dimecres a les 9 per a intermedi i avançat i el dijous a les 9 en iniciació, tot això horari de vesprada. Aprem com a Buenos Aires amb el mestre Luciano Blanco en les seues classes personalitzades i adaptades al nivell de cadascú. Pots reservar la teua plaça al telèfon 657-473-638 o a la web. Cada sessió dura una hora i mitja i també es pot acudir a classes soltes. Tallers de ioga. En tindrem dos enguany. El dimecres de 9:30 a 11:30, impartit per Flori, i podeu demanar més informació al telèfon 62 91 75 702. I l'altre taller de ioga dinàmic és dilluns per la vesprada de 7:45 a 8 i és dimarts i dijous a migdia a les 2:30, impartit per Quero Romero, amb una aportació mensual de 40 euros per un dia i 60 euros per dos dies a la setmana. Troba tota la informació actualitzada dels tallers de Carrer Volta al web www.carrevolta.org/tallers. Fins ací el programa d'avui, que volem tancar com hem començat, manifestant el nostre suport al poble palestí. Bona nit a totes i a tots. Bé, a tothom no. Els que perpetuen crims de guerra i els que els encobreixen, no els desitgem res de bo. Ens escoltem al pròxim, al 10 de Santa Teresa.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que a les pistos en farem fum.
Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Señor Charlotte,
señor Belis.